Volen vostès un cafè? Probablement, doncs, els hi pot venir de gust o no, segons l'hora que sigui. El cafè, doncs bé, és una solució universal que, doncs, no direm que la fèiem amb un mitjó, oi? Però després, amb el temps, l'hem feta de moltes maneres i ara també és una cosa que està molt de moda. Doncs bé, la persona que avui tenim aquí a la taula, doncs, és una persona, un especialista, en presentar el cafè de la millor manera possible, perquè el cafè, doncs, l'experiència, entenem, gustativa i sensitiva que hi ha al darrere del cafè, sigui la millor possible. O si no, doncs li preguntem. Mario Riambau, bon dia.
Bon dia.
Tu ets un barista.
Un barista.
Què és un barista?
Barista és el professional especialitzat en el cafè, que treballa begudes amb cafè i elabora de noves.
D'acord. Per tant, un especialista en cafè.
Especialista en cafè.
Especialista en cafè vol dir ser especialista en tot el cicle de producció de cafè, des de que aquest cafè és matèria primera fins que se serveix?
Ho coneix, però nosaltres estem més especialitzats en des de que es mol fins que el servim a la tassa final del client.
El cafè és un món?
Molt gran, molt gran.
Hi ha estadístiques que diuen que el cafè és un dels productes més comerciats, més consumits de tot el món.
Sí, probablement dels que més i dels que genera més treball en el món.
Més ocupació.
Més ocupació.
Més llocs de treball. Darrere del cafè.
Des de que s'agafa des de la planta, des de que els transporta, seria un dels, crec que dels tres primers.
Si estéssim parlant de whiskies, probablement diríem, miri, el whisky escocès o el whisky és un plaer. El cafè també ho és?
Sense dubte.
Sí?
Sí, sí.
O no és una necessitat?
Hi ha gent que sí, que necessita, si no, és com una droga. Hi ha gent que sí que necessita.
De fet, té un punt de droga, també, el cafè.
Bueno, si es pot dir així, si la cafeïna pues, ajuda... Però també s'està prenent molt descafeïnat i la gent és perquè li agrada el cafè.
Descafeïnat és cafè?
Sí.
Sí.
Hi ha de més qualitat, com tot, i de menys qualitat, però és cafè, sí.
Aquí, a partir d'aquí, podem fer-li un qüestionari amplíssim, és a dir, es pot distingir fàcilment un cafè descafeïnat d'un cafè normal, amb cafeïna?
És difícil.
Sí?
És difícil.
És a dir, que hem arribat
avui,
a un grau...
Avui en dia s'estan fent cafès descafeïnats de molt alta qualitat.
D'acord. Hem arribat a un grau de sofisticació tan important.
Sí. Però... O sigui, el cafè descafeïnat l'agafen igual de la planta, o sigui, és cafè igual. Simplement té un tractament de rentats, el van rentant fins que eliminen la cafeïna.
D'acord.
Òbviament no serà el sabor al 100%, però segueix sent cafè.
És a dir, perd alguna part en el procés, industrial, però encara manté doncs, una part.
També es fan tractaments amb CO2, que aquests ja serien ja més d'alta qualitat. Llavors, aquests... És molt difícil de detectar.
D'acord. Aleshores, el procés del cafè és una planta que es cultiva bàsicament als tròpics, una planta exòtica,
sí.
De la qual en surt un fruit, un fruit que tots coneixem,
sí.
Que es torra, oi?
Sí.
El procés és primer torrar-lo i després moldre'l.
Exacte. Sí, clar. El tens que moldre, sí.
Per poder fer cafè.
Sí.
Perquè amb cafè torrat es fa alguna cosa, només?
Cafè torrat?
O sigui, amb cafè, amb les...
Ara estan fent cuiners així de... més sofisticats, estan començant a treballar amb cafè verd, sí. Però no seria... No és la idea inicial.
D'acord, ja sortim una miqueta també del vostre camp.
Ja, encara ens queda lluny.
Per tant, hem arribat a aquest cafè. Aquest cafè pot procedir de molts llocs.
Sí.
És molt típic el cafè de Colòmbia, o també suposo que les estratègies comercials aquí en juguen molt. El cafè de Colòmbia és una marca molt fixada.
Sí.
D'on venen els cafès més bons?
Els més bons és com el vi, no? El vi, tu pots tenir un Rioja bo i un Rioja dolent.
D'acord.
Un Ribera del Duero bo. El vi ajuda molt a entendre el món del cafè perquè són bastant similars. Es tracta del subsol d'on t'estigui plantat, de les condicions com s'hagin recollit, de les condicions com s'han pogut transportar O sigui, influeixen moltíssims factors.
El vi, qualsevol enòloga que ens ho explicarà, en el moment específic quan s'ha de recollir el raïm, també condicionarà la resta de tot el procés d'envelliment d'aquest vi, de si aquest vi sortirà bo.
Amb el cafè, també. Similar, sí.
D'acord.
El millor té més rotació dintre de... Perquè és un clima tropical que quasi sempre és constant,
sí,
que és el que necessita el cafè, llavors potser hi ha dos tirades a l'any, dos o tres. Es poden agafar més immadurs o 100% òptims, que serien ja de més qualitat.
Per tant, dèiem, d'on ve el cafè?
El cafè és originari, el van trobar a Àfrica.
A Àfrica.
Uh-huh. Àfrica, crec que a Etiopia,
no, no, no és americà, no és un producte...
No.
Ah, caram. Mira, primer tòpic.
Sí.
Perquè si ens diguessin igual que la patata, oi? La patata sí que, o el tomàquet, venen d'allà,
no, no,
però el cafè no, el cafè ve de l'Àfrica.
M'imagino que després l'explotarien més a Amèrica, però sí, sí, és originari d'Àfrica.
I la pregunta anterior que t'he fet, més enllà de si n'hi ha de bons i de dolents, d'on és el cafè bo?
D'on és el cafè bo?
És a dir...
Quan parlem de cafè bo, què entens tu per cafè bo?
Ah, no sé, què entén un barista per cafè bo?
És 50% matèria i 50% el que fa el barista.
Elaboració.
Sí.
D'acord.
És molt punyetero el cafè.
Punyeta.
Pots tenir un cafè molt bo, d'alta qualitat.
Sí. I destrossar-lo.
I destrossar-lo.
Sí, sí.
I pots tenir un
cafè i posar-li gaseosa.
Molt normalet i extreure'l al 100% i et pot quedar molt millor que el bo.
D'acord. Doncs què és una bona matèria primera per després poder-la elaborar bé?
Un cafè de qualitat seria cafès que dintre del cafè hi ha com una taula de defectes. Llavors, un cafè bo seria que tinguessi menys defectes possible.
O sigui,
grans trencats, grans fermentats, vale? Que això ja s'encarrega el torrefactor. Normalment també va com el vi, contra més pagues, més bo és el cafè. Generalment es fa molt bon cafè,
D'acord.
Llavors, sí que n'hi hauria uns mini torrefactors que et farien un cafè molt premium, que també és molt més car, però les marques sí, més comercials ja et fan un blend. El blend és la mescla de diversos... Si vols, després,
això és com el whisky, blend.
Sí, vas agafant una mica de Colòmbia, una mica de Brasil, una mica de Vietnam, i fas un perfil de tassa. Que això és el que fas, dedicant a fer torrefactors.
D'acord. És a dir, que no és... encara que hi hagi el mite aquest del cafè d'un lloc, i probablement es deu vendre el cafè d'un sol lloc...
El cafè d'origen.
En molts casos, el que bevem de cafè són barreges.
Sí. Almenys amb hostaleria. Que també n'hi haurà algú que es dedica a vendre orígens, Però no, el més normal és fer una mescla.
D'acord.
Per compensar el que li falta d'un cafè, doncs li fiques d'un altre i ens fas una tassa equilibrada.
Què té de bo el cafè d'un lloc i què té de bo el cafè d'un altre? O què pot tenir de bo?
Això podríem mirar-ho per altures, no? Llavors, no sé, un Colòmbia de 1.600 metres, per exemple, doncs portaria una acidez, no?, que és frescor, no?, quan t'ho prens, però llavors no tindríem cos. Llavors li fiquem una miqueta a Brasil de 600 metres, doncs podríem equilibrar, vale, aquest cos que li falta li podria portar al Brasil.
Això que m'estàs dient és paladar, bàsicament?
Perdona?
És paladar? És tast?
Sí.
És,
pel que ho crea, sí. Després el client final és...
És el que acaba de decidir, si li ha agradat o no.
Els que tenen el paladar ja ho fan de cara que el client li agradi.
Per cert, encara anem repassant aquesta conversa que estem fent amb en Màrius, l'estem repassant a mesura que funciona el procés industrial. Encara estem amb el tema del torrefacte.
Sent torrant,
oi? Antigament a les cases, i no fa tants anys, hi havia molinets de cafè.
Sí.
Ara ningú en té un molinet de cafè, ningú compra el gra.
Jo en tinc un ara, justament.
Bé, però perquè... vos sou professional, oi?
Però dels manuals, des de fa poc temps. Estava en la tercera ola, que es diu, la tercera onada, que s'està fent cafè filtrat d'alta qualitat i podrien tenir noves tendències pròximament a diversos locals. I aniria per aquí, aniria per cafè filtrat.
D'acord, és a dir, fer-s'ho allò, fer-s'ho un mateix, podríem dir-ho així.
Sí, sí, sí.
De la mateixa manera que hi ha gent que ja fa temps que es fa la cervesa, sí, posem per sí, cas,
correcte.
Doncs agafar les eines, els instruments, i fer-te tu mateix el teu cafè.
Exacte, nosaltres però, hi hauríem diversos sistemes, que a lo millor et dic el nom així tècnic i dius, ostres, això què és? Però estan basats bastant amb les melites, amb els cafès filtrats que hem fet sempre, des de fa 20 o 30 anys que fèiem. No, ara algú jove potser pensa cafè filtrat, si jo tinc una capsuleta, saps? Que, pues això està tornant.
Està tornant aquella cafetera
de tota... Cafè filtrat.
De tota la vida. I per tant, doncs el procés és, òbviament, ja ens ve torrat, torrar-lo a casa ja no ho fem, això. Suposo que es deu poder fer, no? Però ja seria massa, no?
És bastant complicat.
D'acord.
Però pots anar a comprar una botiga especialitzada que et fa un torrat més suau.
D'acord.
Llavors, d'aquesta manera, amb una bona extracció, amb aquest torrat suau, podem trobar matisos i notes que no t'havies fixat mai. Potser podem trobar notes més cítriques, més de fruita, xocolates, caramels, que potser amb una tassa espresso no ho trobes, i amb el cafè filtrat et pot sorprendre.
Estàs utilitzant vocabulari de tas de vins, eh?
Ja t'he dit que era molt semblant.
Doncs tenim aquest...
Mira, un
endavant.
Una dada que és curiosa, que crec que amb els vins es solen es trobar unes 200 notes, entre 200 i 300. Amb el cafè es troben entre 500 i 600.
Té molta més varietat de...
No sé si varietat, però més notes es troben.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, de cata.
Ningú diria, eh? En allò tan negre, que sempre és així un gust amargant.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Per cert, bueno, ara, el cafè amb sucre o sense? A gust?
Home, hi ha cafès que si no li fiques sucre són imbevibles.
Sí?
Sí.
Déu-n'hi-do. Sí, sí. Per bons que siguin.
Bueno, clar, contra més bo, menys sucre li tindràs que ficar.
Clar, exacte, el sucre l'arregla, el cafè, en el fons, perquè el fa més...
Sí, el fa més...
Tot i que el sucre depèn del paladar de cadascú, també.
Sí, hi ha gent que es pren tres sucres amb el mateix cafè i algun sense. És educar una mica el paladar, també.
Els americans es fan aquelles tasses, aquelles cafeteres grosses,
el cafè americà, sí,
que llavors la veus i sembla aigua. Això és bo?
És bo, sí, és bo.
Sí?
És bo, sempre que es faci ben fet.
D'acord. Que també hi ha la manera de fer-ho.
És el que et dic, el cafè filtrat, que és el que podem veure actualment en algunes cafeteries.
Però, clar,
per aquí a Barcelona.
Els americans fan servir doncs, aquestes cafeteres, que a més veiem a les pel·lícules, aquestes cafeteres grosses, que és un cafè filtrat, que ja no és aquella melita que teníem nosaltres a casa.
Sí.
El producte també depèn d'aquest procés, no?
Sí, sí, sí. O sigui, sempre que un cafè sigui bo... Quan dic bo, dic la base, que sigui bona. Després te'l pots carregar o no. O sigui, l'extracció depèn de tu. Sigui el sistema que sigui, pots treure un cafè bo o un cafè dolent. El que s'ha de fer ben fet i amb consciència.
Ostres.
Aquí és on entra el barista, amb la consciència.
Com es fa un cafè ben fet?
Un cafè ben fet amb espresso o cafè filtrat?
Bona pregunta.
Hi ha diversos sistemes per fer cafè. L'espresso, no, que és el més conegut a lo millor aquí a Catalunya, que seria el que anem al bar, no? Una màquina espresso gegant. Aquest seria un. Després teníem el cafè filtrat. Dintre del cafè filtrat hi hauríem diversos sistemes, com seria el Melita o la Bravilon, que és aquesta americana que em dius tu. I després entrem ja amb Aeropress, que són aquestes noves que estan entrant ara, que és un sistema molt fàcil de filtre. V60, sifon, ja t'estic dient paraules que no crec ni que et sonin.
No em sonen.
Són aquestes noves...
Tendències?
Tendències.
Però en el fons, fer un cafè, i ara em...
Parlem d'expresso?
Sí. Primer una pregunta.
Sí.
Un cafè, a ulls d'un profà, és una cosa molt simple, és posar... Un cop tens el cafè torrat, evidentment, i mulgut, etc, etc, el col·loques dintre d'un recipient, que després, doncs, d'una manera o d'una altra, es bullirà una aigua, aquella aigua passarà a través d'aquell cafè, i doncs, el producte final resultant del contacte d'aquella aigua bullint amb el cafè, sí, mulgut, serà el cafè. Això té molts secrets?
Sí. És que tot té... un paràmetre més a dalt, no, o més a baix...
No ho poso en qüestió, la teva professió, no, simplement ho pregunto.
Et canvia el producte final. Si jo no, tu fas un cafè a una temperatura, jo li fico 2 graus menys, potser te'l canvio completament.
Però això dependrà de la màquina, bàsicament.
No t'he dit si és espresso o si és de filtre.
D'acord.
Sí. Uh-huh. Normalment es configuren uns paràmetres perquè sigui més o menys estàndard.
D'acord. Però... una melita, d'aquelles que teníem tota la vida, clar, fins que l'aigua no bull, no puja. I per tant, doncs, tu no controles evidentment cap temperatura, sinó...
però pots controlar el temps d'extracció que s'està bullint el cafè. Mira, parlant d'expresso, n'hi ha uns paràmetres, no, que són estàndards, no? Que és fer un cafè amb 7 grams, entre 7 i 7 i mig, val? Amb una extracció dins de la màquina d'uns 20 o 30 segons, val? Amb una quantitat de 25 o 30 mil·lilitres. Això seria un expresso. Si tu ets capaç de que aquests paràmetres et quedin tot dintre dels números, estàs fent un bon cafè.
Independentment del producte original. Si el producte original és més bo, aquell bon cafè encara serà més bo.
Exacte.
I si no és tan bo, doncs serà un bon cafè amb un producte més mediocre d'origen.
Si a lo millor dels 20 o 30 segons en fem 12, ja no estem extraient el 100% de la pastilla que tenim dintre de la màquina. I si el fem amb 50 segons, l'estem recremant, estem traient les coses dolentes que té el cafè. Diguéssim que té que ser dintre dels 20 i 30, no? O sigui, no pots ni anar cap amunt ni cap avall.
Això en un bar és més fàcil de controlar que a casa.
Sí, però és difícil de que es controli. Sí, sí.
Quan deus anar pel món i deus demanar un cafè, et deus senyar llavors, perquè...
Jo no me'n faig mai fora. Si no sé que és algú de confiança o algun professional, no em prenc mai.
Curiós.
Sí, sí. Perquè és un món que el 80% no el sap treballar bé. Doncs aquí també és on entrem nosaltres, que fem bastanta formació, intentem educar una mica el barista.
Depèn també de la cafetera, òbviament. No totes les cafeteres de bar expressos són iguals. Deuen haver de més bones,
tenen més dolent. Sí, tenen característiques diferents, però totes estan configurades per fer cafè expresso. Llavors, no és l'excusa, tampoc.
D'acord.
Òbviament, si tens una Marzocco o una altra... La Marzocco, diguéssim que és el Ferrari, vale, de les cafeteres. No vull dir una marca baixa, perquè si no... però influeix en la tassa final.
D'acord.
No és que te la faci pitjor, però amb una bona màquina sempre sortirà millor.
Tot i que s'han de respectar aquests paràmetres.
Sempre amb els paràmetres que...
Amb un Ferrari també el podem punxar a les rodes.
Correcte.
Aleshores, m'has dit el procés dels espressos, però hi ha més processos.
L'espresso, diguéssim, que seria el més conegut per nosaltres, cosa que no per, potser, a la resta del món, que fan més cafè filtrat.
Que és el cas dels americans que et comentava jo ara.
Per exemple. Els americans estan començant amb el món expresso, però a Europa, els nòrdics també prenen molt de cafè filtrat. Londres, per exemple, ara està bastant en creixement amb el món expresso. És un món que també té més... dona bastant de joc. Està el latte art, també, que és la modalitat que fas dibuixos a la llet. Amb la llet.
Això també està molt de moda.
Això està molt de moda. És el que està enganxant bastant.
D'acord. Clar, aquesta ja és una vessant que ja sobrepassa, evidentment, el gust. Aquí entra un altre sentit, que és la vista.
Però tot influeix amb el gust, eh?
Sí?
Sí, la llet té que no pot passar als 70 graus, té que estar emulsionada ni molt ni poc. Té que ser una llet elàstica, no? Que sigui cremosa, però que també tingui moviment. És tot una mica així.
El cafè ha de tenir crema?
Sí.
Sempre?
Sí. El món expresso, per lo menos. Perquè amb filtrat no et queda crema.
El filtrat, vulguis que no, sempre, doncs és això, és més, no sé si la paraula és exacta, és més aigualit.
Sí, 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 seria més una infusió de te. Una infusió de cafè, perdona.
De cafè. Que pot ser molt bona,
ser
però
molt
és diferent. Però si tens el gust o el paladar més acostumat a l'espresso, després trobes a igualit el,
sí,
a l'altre.
Jo, a mi no m'agrada ajuntar-los en el mateix sac.
D'acord.
Tens que
són cafè, però són cafè igual, perquè
són cafè,
clar, l'origen és el mateix.
Però tens que separar, perquè és un sistema... Per exemple, l'expresso utilitza pressió. Uh-huh. I te'l fa molt ràpid, no? Llavors el cafè filtrant necessites 2 o 3 minuts, llavors, òbviament, et canvia el sabor.
Jo de la goteta, clic, sí. clic.
Bueno, n'hi ha també... No fa falta que sigui goteta. Uh-huh. Pot ser, no sé, un aeropress, no? És una màquina, fiques el cafè molgut dintre, amb un filtre, i és com un pistó, i li estem generant pressió, també. Llavors va caient, no cau gota a gota, cau més ràpid, uh-huh. i et fa un cafè de filtre molt bo.
I les càpsules?
Les càpsules és un bon món.
Uh-huh. Però clar, la càpsula és l'automatisme màxim en el món del cafè, no?
Home, jo crec que és la màquina expresso, lo màxim.
Uh-huh.
Lo bo que tenen les càpsules és que han fet una... El públic que no prenia cafè en cafeteria ara té una referència bastant alta. I llavors això fa que el barista s'hagi d'exprimar bastant,
uh-huh.
per aconseguir una qualitat superior a la que et dona, et pugui donar un Nespresso, per exemple.
D'acord. Nespresso és la marca més coneguda, n'hi ha d'altres, sí, que també han jugat aquesta carta de la càpsula.
Tots els torrefactors estan fent càpsules i...
Uh-huh. Creus que la gent s'ha tirat a la càpsula pel tema de la qualitat del producte o pel tema de la comoditat? O pel tema
dos,
de la publicitat?
Les dues. Jo crec que és molt còmode, que tinguis un cafè en 30 segons i que no tinguis que netejar... Te'l prens i te'l prens com te'l podria fer el del bar del costat de casa teva.
Però clar, amb càpsules un cafè surt més car. La gent no ho ha mirat, això. O no ho ha mirat tant.
Et surt més barat que anar a un cafè,
òbviament.
Però si ho compares amb els mètodes
domèstics tradicionals,
és més car, clar.
És més car. Deies que la qualitat que estan donant doncs, les càpsules és superior i per tant doncs, això també ha condicionat un cert grau d'educació del paladar del consumidor.
Sí, és una referència nova.
Ha pujat l'estàndard, per entendre'ns.
Sí, totalment.
Uh-huh. I com ho fa el barista per adaptar-se a aquest nou estàndard?
Pues fent dibuixets amb el cafè, comprant un cafè de més qualitat, que et convidi a fer una segona tassa. Sí, bueno, s'està...
Sense fer publicitat, perquè no cal, la marca que ja has esmentat que tenim tots al cap de càpsules de cafè...
Per dir-ne una,
No és tan... És probablement la més coneguda, la que ha fet més inversió publicitària, sense dubte, però abans de començar ens comentaves, no és necessàriament la millor.
No és la millor. No és la millor.
És a dir, que hi ha gent que s'ho ha treballat més.
Sí. Uh-huh. Amb qualitat sí, a lo millor en màrqueting no.
Clar. Aquesta també és una altra curiositat, perquè al final dona la sensació de que clar, el màrqueting que hi ha al darrere de Nespresso és enorme.
Total.
I fins al punt de que hi ha bars que directament posen la càpsula i et donen un cafè amb càpsula.
Lo bo que tenen les càpsules en el món professional també, perquè estan molts professionals utilitzant càpsules, és que et dona una regularitat. El cafè és molt tiquismiquis, ¿vale? Llavors potser un dia et surt d'una manera i un altre dia et plou o ja tens una mica més d'humitat i ja no et surt igual. Llavors no entraríem dintre dels paràmetres dels que t'he dit dels 20-30 segons, de la sobreextracció i tot això. Llavors, si tens poc consum i vols tenir sempre una tassa regular, el que s'està fent ara és ficar cafè de càpsula.
Uh-huh. Però aleshores hem industrialitzat un procés, perquè òbviament tota la prèvia, l'origen del cafè i el procés de fabricació de la tassa, per entendre'ns, és exactament el mateix. Surt un producte estàndard, de bona qualitat, però estàndard, i per tant el tret diferencial on estarà?
Sempre serà més bo a... Quan un barista toca el cafè, sap que ja és superior. Perquè tens una màquina que és molt cara, tens un molinet que és bastant car, i llavors sempre guanyaràs amb aquest plus.
Mm-hmm.
I sempre extraurem millor de qualitat amb mètode expresso.
Mm-hmm.
El que passa que ho han fet molt bé, els de la càpsula ho han fet molt bé.
D'acord.
Però és molt millorable.
La tassa influeix?
Quan dius tassa, material?
Sí, és a dir, l'envàs. l'envàs on ens hem de prendre el cafè.
Sí, bastant. L'ideal seria la, la ceràmica o la porcellana que quasi tothom té. Això seria l'ideal.
Per prendre un cafè?
Per prendre un cafè.
Ara que s'han posat tant de moda aquestes de vidre...
No conserva les propietats que podria conservar la de porcellana. Simplement amb la caiguda, sí. La de porcellana t'absorbeix la temperatura, llavors te la manté constant. El vidre ràpidament es perd aquesta temperatura.
Es refreda.
Es refreda o... el cafè és una reacció química, ¿vale? El que passa dintre del porta. Llavors, segueix sent una reacció química fins que amb el vidre perd propietats, que amb la ceràmica potser no en perd tantes.
D'acord.
Simplement... Això ja té que ser bastant algú molt, molt sibarita, per detectar-ho.
Anava a dir, però el gust és diferent en una ceràmica que en un got de vidre.
Igual que en un got de takeaway, d'aquests de cartró, serà totalment diferent.
Això no cal ni ser sibarita, em sembla.
No. A més que es manté molt més la temperatura perquè és paper i és massa.
Massa temperatura. Massa. Llavors, clar, continua aquest, el procés d'ebullició continua dintre del got, cosa que no hauria de passar.
O es manté molt alt i...
Tot i que el cafè, especialment els espressos, els cafès més curts, són fets i beguts. No... Te l'has de veure de seguida.
Sí, seria l'ideal.
No té sentit deixar la tassa aquí sobre i prendre-la d'aquí mitja hora perquè no...
No. És cafè per consumir ràpid.
Abans ens has comentat la llet, a 70 graus, etc, etc. Quin paper té la llet en el consum de cafè? Perquè, clar, hi ha el cafè amb llet, hi ha el cafè latte, hi ha...
Primerament, els consumidors, els cafès que surten amb llet són el 80%.
El 80% de la gent demana llet al cafè.
Llavors, és clar, és bastant influent.
Clar, la majoria, per tant, de la gent vol tallar-se, d'alguna manera, el cafè. Que a més ho diem de maneres diferents, un manchado, un cortado, un cafè llarg, un cafè més curt, amb més llet, amb tal, i fins al punt que és gairebé tot llet.
La beguda estrella és el cafè amb llet i cappuccinos. Aquest seria la beguda estrella. Potser després aniria el tallat, i d'aquí ja tenim ja el cafè sol, l'americà.
D'acord.
El number one, el cafè amb llet.
També hi ha un estàndard d'afegir llet per determinats, és a dir, hi ha unes proporcions més o menys fixes, o això va molt a gust del consumidor, a l'hora d'afegir llet al cafè?
Sí, no, normalment és omplir la tassa de cafè amb llet i no és... Algú te'l pot demanar més llarg o més curt, però sol estar bastant estandarditzat.
D'acord. Que és el que més o menys fa, sí que ho fa tothom.
Tothom.
Més, la llet no té més secret. Vaja, clar, com més bona sigui la llet, clar.
S'ha de saber treballar bé. Que també...
Com es treballa la llet? Ha de venir directament de la vaca?
Sí, ara està bastant de moda també la llet fresca.
Anava a dir, sí, sense pasteuritzar? O pasteuritzada sempre?
No ho sé exactament hasta quin nivell, però... Avui en dia el que s'està treballant molt és el màxim natural, no? Ara hi ha una moda, no?, de bastant saludable... I llavors sí que és veritat que s'està fent llet bastant fresca. Inclús hi ha llocs que treballen amb llet del dia, que sobretot pels Pirineus, allà els hi porten la llet del dia, fresca, fresca.
I llavors és diferent el gust?
És bastant més...
Potent.
Potent de sabor de llet. Clar. I això és, per mi és perjudicial pel cafè, perquè llavors mata una mica el gust. Queda muy lechoso, saps? Així... Lletós.
A més, té la llet tan fresca té un component de nata més important.
Exacte,
també.
Es nota molt. Doncs aquí pots tenir una llet bona, però potser no caldria que fos tan fresca. Almenys pel món del cafè. Que l'ideal pel món del cafè és que no es prengués llet, però és el que mana en els números.
Anava a dir, l'ideal és el cafè sol.
O... Aquí sí, cafeter, sí.
Perquè què més li podem afegir amb un cafè?
Tot el que et puguis imaginar. Hi ha concursos especialitzats en begudes amb cafè, que et pots trobar de tot.
Què és el més estrany que se li afegeix un cafè?
Més estrany?
No sé, és que... Quan dius tot...
No sé, un puré de castanyes vaig veure ara amb un combinat així d'un concurs barista. qualsevol cosa que et puguis... És un concurs que un dels requisits és que tens que fer una beguda especial amb cafè, una amb alcohol i una altra sense alcohol. Això serien els campionats baristes. Llavors, clar, tens que innovar i pots trobar tot. És dit, aquest que era el més així que m'ha vingut a
Sí, sí, puré de castanya, sí, sí, ha estat prou gràfic. No...
Sí, per ficar un exemple que s'entengui bé del que et puguis prendre.
Imagina, mai un puré de castanyes en cafè, però evidentment tot es pot... I ara has comentat el tema de l'alcohol. Com lliguen l'alcohol i el cafè? El carajillo de tota la vida.
Jo crec que és més per cultura, ja, no? Perquè no sé, bueno, el cafè irlandès, no, que és un clàssic. I després el cigaló, no, que és la paraula
la vessant catalana, sí,
que
sí.
Crec que coneix molt poca gent. No ho sé, jo crec que és una qüestió de cultura, perquè no, jo no sé si els països nòrdics també li ho faran, el cigaló. La veritat que no ho desconec, però està bé per fer combinats, de cafè està bé.
Ah, vosaltres també us hi dediqueu, aquesta vessant?
Sí.
Què és el que demana més la gent?
L'irlandès és el... i el cigaló de Baileys serien els dos forts.
Clar, el Baileys no deixa de ser una crema de cafè, també.
Crema de whisky.
Crema de whisky, sí. és veritat. Per tant, doncs, afegim productes al producte, al producte original.
Sí, fent combinats.
Fent combinats. I aquesta també és feina del barista.
També és la feina del barista, fer combinats de cafè.
Perquè tu, a més de servir, tu treballes en un establiment d'aquí Sitges, serveixes cafès, doncs, a la manera com s'han de servir... Sí. Però també em vas comentar, també fas classes.
Bueno, fem formacions, més que classes.
Més que classes, sí. Vale.
Pues tot això que us estic explicant, d'alguna manera transmetre-ho i que la gent pugui treballar bé el cafè. Perquè realment s'està treballant molt malament en àmbits globals. I la sort que tenim és, potser per geogràficament, la zona de Catalunya està bastant ben vista. Però tu te'n vas... Madrid, Andalusia, contra més a baix, pitjor. I bueno, el que intentem és canviar, que es pugui treballar bé, perquè el client final ho agrairà. Però és una lluita bastant complicada.
Clar, tu entres a un bar, demanes un cafè i el cambrer, la persona que estigui darrere la barra, ràpidament, cloc, cloc, pum, 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 sí, pam, pam, pum,
exacte.
Ja està servit.
Sí.
No és la manera com s'hauria de treballar normalment, no?
Bueno, tu tens fer-ho amb consciència del que estàs treballant, que per mi és superimportant. Per què estàs fent això? Coneixes el teu cafè, coneixes la màquina, saps? Tot té un per què.
Un restaurant de menús, 150 persones dinant,
sí.
10 cafès, tot, tom, tom.
Sí, llavors, clar, això és bastanta feina del propietari, que sigui un coneixedor de cafè i que vulgui vendre bon cafè, superimportant. Després ho transmetrà als seus treballadors.
Per tant...
Que t'has de dir que està canviant molt, això. Sí. S'estan fent moltes formacions, la gent cada cop... Tothom està millorant, llavors es tracta d'anar millorant.
Sí, aquí tenim... Podem dir que som un lloc amb cultura de cafè? Menys que Itàlia, segur.
Menys que Itàlia, però no estem tan malament.
No estem tan malament.
Almenys... a la zona de Catalunya. Per exemple, a Madrid s'està ficant les piles, també. És qüestió de moda, també, no? Si estàs veient que la gent està fent coses amb el cafè, que estan sortint molta qualitat, que estan sortint professionals així com a xurros, vale? Baristes, que s'està molt de moda, això es contagia.
Clar, però clar, és a dir, un barista no deixa de ser un cambrer especialitzat en cafè?
Es pot dir així.
Es pot dir així. I hi ha demanda en el, no sé, en el mercat professional de l'hostaleria d'aquest perfil?
No tanta com tindria que haver. Per exemple, tu vas a Londres i no crec que no et costaria ni un dia trobar feina de barista. Però si aquí el problema és que la persona responsable del local no té coneixements del cafè. O sigui, gent de l'hostaleria de tota la vida, a lo millor està fent tota la vida malament el cafè.
D'acord. I no,
a lo millor té que anar...
I si els hi dius, probablement et diran, tu m'has d'explicar a mi com he de fer un cafè.
Això és el número 1 de la cultura nostra, segur. Sí, un xavalín de 25 anys que a lo millor en sap molt més, I dic, tu què m'has de dir a mi ara? Que he estat fent tota la vida aquest cafè i a la gent li agrada. I aquest és un altre problema, que la gent està tan acostumada a prendre el mal cafè que quan li fas bé no li agrada.
Toma, clar.
Parlem de torrefacte, si vols. Aquí endavant. A Catalunya crec que no n'hi ha, però tu te'n vas a, més a l'Espanya profunda i no els hi treguis torrefacte, perquè els hi fiques un cafè normal, ben fet, i te'l tiren pel cap. Això és una qüestió també de cultura. És... Però, estan acostumats a prendre-ho d'aquella manera.
El paladar del lloc s'ha acostumat al que sempre s'ha servit en aquell lloc.
Exacte. Llavors, la nova generació és la que aquí canvia, començaran a canviar les coses.
Bueno, el que abans ens comentaves, la popularització de les càpsules, diguem, ha trencat una llança a favor vostre.
Això serà positiu, almenys en el cas del torrefacte.
Tot i que hem parlat de les càpsules de marca i ara s'han posat també molt de moda, diguem, les càpsules de marca blanca.
Sí, però per preu.
Per preu,
una altra cosa.
Però clar, una càpsula de marca blanca, el que hi ha allà dintre no és el que posen normalment les marques. La majoria, no podem generalitzar amb res, oi? Però
potser trobem alguna marca blanca que diguis que és molt bona qualitat. O sigui, això ho tindrem que mirar.
Però la Generalitat, especialment...
Sí, normalment es paga per preu.
Ah, exacte. Sí, si la cosa és més barata, vol dir que...
Que algú ho farà bé, segur.
Ara el que es va pensar la patent de la capsuleta...
Sí, que ja l'hem fotut en l'aire.
Sí,
bueno.
Sí, però bueno, diguem que com a mínim el nom i el màrqueting que van posar-hi darrere, sí, com a mínim els hi ha rendit una mica.
Sí, jo crec que sí, perquè... És difícil que algú no tingui la màquina Nespresso a casa. Però bueno, ara la màquina potser ja no ven tant, perquè ara tothom està traient amb les càpsules compatibles amb la màquina Nespresso.
Tot i que Nespresso no fabricava la cafetera. La cafetera, sí, la fabriquen dos o tres marques, que en el fons llavors són cafeteres compatibles, sí, amb aquest model de càpsula.
Sí, sí.
I ens comentaves abans, hi ha una marca italiana que fa un cafè de càpsules de molta qualitat.
Sí.
Que es diu Illy.
Sí, bueno, jo considero que són potser les millors de càpsules.
I això
que no vol dir que hi ha molts torrefactors que estan fent càpsules de molta qualitat.
I de què depèn de que la càpsula sigui de més qualitat? Del producte que fiquen dintre
producte,
de la càpsula?
Sí, sí,
del producte.
Sens dubte, sí.
Més que no pas de la... Perquè la màquina és una obra d'enginyeria també.
Sí.
Aconsegueix unes determinades pressions en un determinat...
Això és per preu. Si tu pagues un cafè car, tindràs un cafè bo. Si pagues un cafè barat, serà dolent, segur. N'hi haurà excepcions, però si vols, mira, quin país diries que és el segon que ven més cafè del món?
No ho sé.
No ho diràs mai.
Doncs llavors... clar, no va dir...
Digues algun.
Clar, Brasil, no, evidentment.
És dels tres primers.
És dels tres primers. A Colòmbia.
Colòmbia seria el primer. I el segon seria Vietnam.
Toma ja.
Toma ja.
Toma ja. Vietnam.
Vietnam. Número dos.
No ho diries mai.
Doncs és un cafè que, bueno, han fet... s'està plantant molt cafè, d'una modalitat que es diu, bueno, venen bastant de robusta, no? Que és, diguéssim, que està l'aràbica, no? Que seria el més agradable, i el robusta, n'hi ha robustes molt bons, però estadísticament no és tan bo. Pues és el que més s'està venent. Llavors, òbviament, serà més barat, i és el que t'estàs prenent quan vas al súper i et compres el paquetet d'un euro, vale? És el que té...
Al darrere del cafè també hi ha hagut tota la història del comerç just, etc, etc.
Sí.
Ha estat un aspecte en el que s'ha treballat molt.
Un
cafè que vingui per sistema de comerç just pot ser un bon cafè també.
Sí, sí, sí. Sí, sí, totalment.
És dir, la...
N'hi haurà, és com tot, n'hi haurà de bons, n'hi haurà de dolents.
Igual que els que pagues també...
Ara estan bastant, els torrefactors estan bastant implicats en tenir uns blends que siguin certificats en comerç just, que sí. Estan buscant molta certificació per tenir un producte...
Per poder garantir al consumidor...
Sí, molt, com t'ho diria, de molta qualitat.
I el consumidor que més busca qualitat, doncs probablement també es preocupa perquè aquella qualitat no sigui a costa dels drets de segons qui.
Correcte.
Uh-huh. Em deies abans que un cafè barat no serà un cafè bo, probablement un cafè car. Pot ser bo, pot, no
poden
pot ser.
Haver-hi excepcions,
eh? Poden haver excepcions, és evident.
Torno a comparar, uh-huh. Hi haurà vins barats que sortiran molt bons. Uh-huh.
Però com a mínim la tendència seria aquesta, sí. Un cafè barat no és tan bo i un cafè car, doncs normalment és un cafè bo. Quan hem de pagar per un cafè bo?
Cafè bo, entenc, amb tassa final?
Sí, amb tassa final. Ja no...
És que això ja entrem amb molts factors. Depèn d'on t'estiguis, que no té per què, però no ho sé.
És a dir,
es pot pagar qualsevol cosa.
És allò típic que, clar, amb un president del govern li van preguntar una vegada quant val una tassa de cafè.
Sí, sí, sí.
Llavors l'home no se'n van sortir. Quant ha de valdre una tassa de cafè? De mitjana, no...
És que...
Un euro? El cafè ha de sortir un euro?
No, potser el cafè que jo et compro em costa a mi 60 euros al quilo. No te'l puc vendre a un euro perquè estic comprant els 60. Saps? Llavors, jo crec que es paga una mica la localització, uh-huh. A la persona que el manipula, que, òbviament, una persona que ho fa consciència i treballa perquè tu et quedis satisfet, et cobrarà una mica més. Uh-huh. Doncs aquí entren localització, barista i la matèria que tens, el proveïdor, no? El cafè.
Uh-huh. Si descomptem tot això que ara has comentat, òbviament la màquina doncs, està sotmesa a una amortització, són màquines uh-huh. cares, l'establiment evidentment ha de tenir un marge de benefici, el treballador òbviament té el seu sou i a més una determinada experiència, uh-huh. Però clar, quanta quantitat va amb un... Parlant d'un espresso,
25-30 mil·lilitres. Uh-huh. Sí, entren aquí el que has dit tu, la màquina. Clar, no és el mateix tenir una màquina de 1.500 euros que una de 6.000 o de 9.000.
Quan pagues el cafè no estàs pagant els polvos que hem ficat allà dintre. Correcte. Del recipient. Estàs pagant una altra cosa.
Estàs pagant una màquina que et fa... Uh-huh. Et pot extreure real, potser un 30% més que una altra no te la pot extreure. Tenim un molinet que potser t'està molguent el cafè al moment, el tens més fresc, i llavors, clar, tot això es paga. Que tot això et dic que és feina del barista.
Uh-huh. Un cafè a un euro te'l prendries?
Si és bo, sí. Sí, sí. És que potser tens un cafè molt bo, és que és el que et dic. Jo crec que no hi ha preu.
No hi ha
un preu estàndard pel cafè.
I una altra, ja estem acabant. Quants cafès prens al dia?
Màxim 2.
Bona. S'han de degustar bé i no s'ha d'abusar?
Bueno, més que res per salut, eh? Uh-huh. Potser, no, hi ha vegades que llegeixes, ostres, més de 2 cafès al dia no és bo. Doncs jo, de 2 no passo, per si acas.
D'acord.
Clar que sí que me'n vaig a fer una exhibició de cafè de filtre i arribo tremolant a casa. Això també, sí, a vegades que et passa, no et dones compte.
Clar, perquè el cafè és una d'aquelles coses que al final doncs, també hi ha una certa tendència a l'abús.
Sí, sí, no és el meu cas, perquè uh-huh. Jo no abuso, però sí, hi ha gent que es pren molts cafès al dia, que jo no sé, té cada un significat, no? Però no sé si busquen cafeïna o... Que saps que abusar de la cafeïna et fa l'efecte contrari. T'adorms. Això els hi passen a molts estudiants quan estan d'exàmens, s'inflen la cafè, només prenen 4 o 5 i de l'accés de cafeïna s'adormen i no estudien res.
Per cert, no t'hem preguntat, les màquines d'autovending han fet molt de mal?
Crec que no, perquè no estan a l'altura. N'hi hauran de millors i de pitjors, però on t'estigui una d'espresso, crec que no es pot comparar.
Però sí que mal el fet, és a dir, el producte que surt d'una màquina d'autovending podem anomenar-lo cafè?
Sí, a menys qualitat potser, però sí, sí.
D'acord, amb aquell gotet.
Amb el gotet aquell de plàstic, sí.
Estic aquí pretant, però no. Sí. Ho continuaràs...
El que ara molta gent està canviant la màquina d'autovending, bueno, parlo d'oficines, potser,
sí.
Per la capsuleta.
Per la capsuleta.
Que segur que molta gent que ens està escoltant deu sentir identificat.
Per tant, un barista quan està al seu establiment, demanen per ell. Escolti, jo vull que el cafè me'l faci fulanit.
Sí, hi ha molta gent que no sé.
Això deu afalagar, també.
Clar, perquè...
Dóna sentit a la teva professió.
Dóna sentit que ho estàs fent bé i que ho fas amb consciència i que la gent ho nota a la tassa final.
No t'he preguntat, Màrius, per què et vas dedicar a això? Específicament al món del cafè.
Sí, doncs pues, vaig començar a treballar al Montroig, de Sitges, amb 17 anyets. Llavors teníem un company de feina, va ser dels primers que va participar en un concurs de barista.
Sí.
Llavors es va entrenar, llavors clar, jo vaig agafar aquell moment. Llavors com que vaig aprendre bastant d'ell, que és el Manu, llavors com que enganxa, saps? El món ja quan et comences a ficar més a dintre, comences a enganxar, comences al per què, no? De fer les coses, llavors comencen a sortir els primers dibuixos al cafè, llavors ja et motives encara més, la gent li fas un dibuix a la taula, la veus que li canvia la cara, no? li treus un somriure, clar, això et gratifica molt. Llavors que et diguin, ostres, fes-me tu el cafè que potser me'l fas millor, no? Això enganxa. Llavors et vas ficant al món, vas aprenent més. Jo ara dec portar uns 6 o 7 anys així ja professionalment, ja més a dintre del barista, i sempre aprenem, eh? O sigui, és un món bastant ampli.
Hi ha un punt artístic també en el fer el dibuix del cafè.
Sí, en latte art, sí.
Com es diu?
Es diu latte art.
Latte art.
La latte és la llet en italià.
Que això també és una moda que ha vingut de fora.
M'imagino que sí. Suposo que deu ser originari d'Itàlia, no estic segur pel nom, no, de latte art, però sí. Que és que, bueno, és quan... És el que més està cridant l'atenció.
D'acord. Però això, entenc, per tot el que hem parlat, és la punta de l'iceberg.
Per mi no.
No?
No, perquè això és el que sol passar a molts baristes, se centren només en el latte art, i el latte art només és una presentació. ¿Vale? Sota del dibuix n'hi ha el cafè que hem parlat, dels 7 grams, els 20-30 segons, les màquines, els molins, el treball de la matèria prima... Tot això és important de saber. Hi ha molts baristes que s'entren amb el latte art i deixen tota la resta d'aquests paràmetres que per mi són més importants.
Doncs bé, com se'ls ha quedat el cos? Mirin-se la tassa de cafè. Ara ja no hem parlat de la gent que mira els pòssos del cafè per descobrir el futur, però això em sembla que els baristes ja no ho fan, tampoc.
No, perquè no en sol quedar.
No en sol quedar. Perquè no ha de quedar pòsso en el cafè.
No.
No n'hauria de quedar.
No,
si el cafè està ben fet.
Està ben estret, no tindria que quedar.
Doncs tot un món, el món que hi ha al darrere de l'elaboració del cafè. El cafè que pot ser amb llet, que pot estar fet amb una màquina espresso, que pot estar fet amb una màquina de goteig, que pot estar fet, òbviament, amb una càpsula, però que, sobretot, si el producte és bo i l'elaborador en sap, pot ser l'experiència molt més gratificant del que és, doncs bé, això, prendre's un cafè ràpid. I compte, per la salut, no més de 2 al dia.
Seria correcte.
Màrius Riambau, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat aquesta interessant experiència que hi ha al darrere del món del cafè, i bé, esperem parlar amb tu doncs, en alguna altra ocasió, doncs, perquè ens continuïs descobrint aquests secrets.
Molt bé, moltes gràcies.